Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días a todos, una semana más en este nuevo programa de Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludan efusivamente Sara Historio en realización y Carmen Lainez desde este micrófono. Sed bienvenidos a una hora más que va a suponer un viaje o un retorno. Nuestro programa de hoy, de forma condensada y como un muestrario de varios temas que pueden desarrollarse in extenso, va a tratar de naciones y de nacionalismos, de historias y de reivindicación, de luchas y de cesiones de tierras, países y territorios, de invasiones, de banderas, de conflictos, de odios infundados, pero también de cohesiones y de hermanamientos y, como no, de futuro. Junto a esos aspectos más teóricos, tocaremos también aspectos más personales de quienes nos acompaña hoy para hablarnos de todos estos temas. Vicente Flor. Vicente, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenos días, buen día.
Vicente Flor es doctor en sociología y profesor en la Universidad de Valencia, así como profesor tutor en la UNED. De larga trayectoria política desde su adolescencia, ha conocido por dentro la mayoría de los partidos regionalistas y nacionalistas valencianos. Dedicado en la actualidad a la investigación sobre el nacionalismo valenciano, es autor del libro Noves Glories a España, Anticatalanisme e identitat valenciana, 2011, y Nació e identitat, pensar en el país valencià. Vicent, ¿cuándo nacen los movimientos nacionalistas y contemporáneos en Europa?
Bueno, los movimientos nacionalistas nacen en la modernidad, nacen en la Revolución Americana y la Francesa. Los primeros nacionalistas son los revolucionarios de los Estados Unidos, que fan la guerra a la Gran Bretaña, y los revolucionarios franceses que tallen el cap al rey borbónico, ¿no? Por lo tanto, es un cambio de paradigma muy importante de la Edad Mitjana, en la que se pensaba que lo importante era Déu y lo importante era la monarquía. I passa a ser el poble, la nació, els ciutadans organitzats, els que són l'objecte de sobirania. No? Per tant, és una ideologia que naix en la modernitat fins avui, va molt associada a les lluites contemporànies. No?
¿Y hay alguna nació, estado en Europa, o todos los estados están compuestos por más de una nación?
Bueno, la majoria dels estats-nació són multiètnics, són multinacionals. Però sí, n'hi ha alguns casos que són mononacionals. Podríem parlar del cas de Portugal, i després n'hi ha casos de microestats, com el cas de Luxemburg, com el cas de Sant Marí, com el cas d'Andorra. Però en producte de la globalització, tots els estats pràcticament del món tenen una diversitat ètnica en el seu interior. No són multinacionals alguns, en Europa ja t'he posat algun exemple, Dinamarca és un estat també relativament monoètnic, Noruega, yeah, parcialment Suècia, però la majoria dels estats són multinacionals.
O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la mayoría de países puede haber conflictos por cuestiones nacionalistas?
Sí, pot haver conflictes i pot haver convivència. No necessàriament ens ha de conduir al conflicte. Pensem en el cas de Suïssa. En Suïssa parlen alemany, parlen francès, parlen italià i parlen romany, i no n'hi ha ningú conflicte significatiu. Al contrari, viuen molt bé, tenen un nivell de renda estupendo, tenen una moneda potent i bueno, tenen una societat molt, molt civilitzada i molt convivència. Intentar associar necessàriament nacionalisme i conflicte, jo no estic d'acord. De fet, hi ha models de convivència molt importants. Per exemple, el cas de Finlàndia. En Finlàndia, els suecòfons, que parlen suec, estan protegits per l'estat noruec i se senten perfectament ciutadans de Noruega, perquè Noruega els cuida i els tracta molt bé. Per tant, el que passa és que és més mediàtic el conflicte, la violència, la lluita, que la pau, que la convivència. La pau i la convivència, com la representes en la televisió? És més difícil, sempre és més...
Claro.
És més impactant una imatge d'algú cremant un contenidor, no? Però la majoria de vegades la gent conviu, no? Sense problemes.
Seria lo mejor, porque yo creo que es la imagen que tenemos que es la que primero nos lleva a pensar que hay conflicto, pero...
Sí, també ha associat un poquet a la història d'Espanya, que en la història d'Espanya sí que ha hagut un conflicte obert, que encara està avui, i a lo millor sí que ens hem quedat en aquesta idea, però no necessàriament ha de conduir Al contrari, depèn de la cultura. Pensem, per exemple, un cas com Canadà, per posar un altre exemple fora d'Europa, no? En Canadà la convivència en general és molt, molt bona. Fins i tot han hagut dos referèndums d'independència en Quebec i no s'ha disparat ni un sol tret, ni algun exercici de violència política. Per tant, depèn més de com veus a l'altre, de com respectes a l'altre. És un problema, jo crec, més de cultura, de convivència que una altra cosa.
Ya. Yeah. Entonces, ¿hay movimientos nacionalistas independentistas en África, en América y en Oceanía?
En totes bandes.
En todos los sitios.
Sí. De fet, tenen en compte que se calcula que hi ha aproximadament 5.000 grups ètnics en el món i estats, comptant Sudan del Sur, que és l'últim que ha entrat a formar part de l'ONU, estats n'hi ha 194, si no vaig equivocar, però tant, pots fer una idea de que la majoria dels estats són multiètnics. En Àfrica, a més, els estats són molt recents, producte de la descolonització, alguns estats són de després de que jo nasquera, en els anys 70, sí. I són estats molt recents, amb una lluita que de vegades si diem tribal, i que no sé si és la paraula adequada, pel control de l'estat, en unes ètnies que controlen els recursos i altres ètnies que són excloses. En realitat això té a veure amb el poder, la capacitat de com gestionar el poder. En la mesura que un estat, el poder està més desconcentrant, respecta més la diversitat, és més improbable que sorgissin conflictes que si un estat té una actitud més homogenitzadora, més impositiva. Esa és la meva hipòtesi
ja. De treball. I per què no s'ha de parlar tant de esos països del conflicte o no conflicte que pot haver?
Insistís, és més mediàtic.
Perquè aquí hablamos más de...
Clar, és més mediàtic, más... és més mediàtic el conflicte. Quan no hi ha conflicte, quan hi ha convivència, qui coneix el cas de que en Finlàndia, hi ha unes minories suecòfones molt importants i que estan molt ben tractades i que no n'hi ha... Pues això, dissortadament, no és notícia. És notícia si hi ha tirs en la frontera en Rússia, si hi ha un conflicte ètnic en els Tuareg en Mali, això és més... o si hi ha una guerra civil en l'ex-Yugoslàvia.
O no lo consideren tan importante la notícia, no?
Se considera menys. Jo sempre he dit als meus alumnes, dic, mira, vosaltres som menys notícia, quan estem en classe aprenent,
claro.
Això no és notícia. En canvi, si és uno de vosaltres i crema un contenedor baix, això algú considera notícia. Jo considero més important l'altre, però clar,
pues
no
sí,
soc periodista jo.
Vicent, i tu te consideres nacionalista valenciano?
Bueno, és que nacionalista depèn de lo que entenguem per la paraula nacionalista. Si per nacionalista entenem el dret que tenen els pobles a decidir el seu propi futur, jo sí que crec que els valencians tenim dret a decidir el nostre propi futur. Com m'agradaria a mi que fos aquest futur? Pues m'agradaria que fos, a ser possible, una convivència dins de l'estat espanyol, i a ser possible dins d'Europa, i a ser possible fins i tot dins del món. Jo sóc un defensor de la pau i de la convivència en el planeta.
Claro,
no?
Sí.
La paraula nacionalista és una paraula molt polisèmica, depèn. Clar, evidentment, Hitler era un nacionalista. Jo estic en les antípodes de Hitler, no? Stalin també ho era, també estic molt lluny d'aquestes posicions. Jo sóc una persona que està per un... Bueno, participa d'una ideologia d'un valencianisme democràtic i respectuós en la pluralitat, com ara estem passant d'ací. Tu estàs parlant
claro
en castellà,
sí.
Jo estic parlant en valencià. I crec que és un exercici de diàleg fantàstic.
Jo és perquè no me atrevo.
No, però
jo sí, dejo a mis invitados que hablen lo que quieran.
Molt bé, perfecte.
¿Un nacionalista siente simpatía hacia cualquier movimiento reivindicativo de una nación sin Estado?
En el meu cas, sí. Si és democràtic, defensors dels drets humans, partidari de la justícia social, sí, si no, no. Jo no tinc cap simpatia per moviments d'extrema dreta o fins i tot també d'extrema esquerra, no. Jo crec que una ideologia nacionalista és millor per als ciutadans si va acompanyada d'una millor qualitat de vida de la gent. Si és per a imposar-los un model totalitari, un model dictatorial, un model que retalla les seues llibertats, a mi això no m'interessa,
claro.
Realment.
Yo te lo preguntaba porque estaba pensando en ejemplos problemáticos, el pueblo afrikaner blanco de Sudáfrica, el Estado de Israel, el de Flams Belang de Flandes, la Liga Norte de Padania. ¿Qué sucede con estos movimientos? ¿Por qué no se mueven a la solidaridad nacionalista?
Claro, es que has posat uns exemples de moviments que precisament són moviments... el cas d'Israel no, però els altres sí, de moviments populistes d'extrema dreta, no? O de dreta extrema o de la nova dreta europea, que aprofiten determinades crisis, el problema de la immigració, per a mobilitzar la gent. A mi això són projectes que no m'interessen com a sociòleg,
sí, claro.
Estudiar-los, però des de luego jo no participe d'aquesta percepció. clar, la globalització està generant pors, no? La gent té por a perdre el seu lloc de treball, té por a perdre el seu estatus.
Tot hora.
I de vegades hi ha mecanismes de desplaçament que estudiem molt bé, estudiem els sociòlegs, que és culpar a l'altre, no? Sempre és lo fàcil, no? Dir, mira, si en Espanya no hi haguessin immigrants no hi haurien problemes. Això és fals, no?
Sí.
És veritat que la immigració comporta determinades problemàtiques, però també té factors molt positius que la gent no reconeix. Per tant, bueno, pues lo que n'hi ha que fer és tindre en compte la complexitat de la societat, i jo crec que hem d'acostumar-nos a que anem a anar a un món plural, pluricultural, pluriètnic, i hem de conviure.
Això seria perfecte.
Jo crec que la diversitat és fantàstica, i una de les coses que me penedís de la cultura que he rebut és les poques llengües que jo puc dominar, no? I els meus fills, de luego, intente transmetre'ls aquesta voluntat. Pues el major, que li costa, perquè és una llengua que té una certa nivell de complexitat, està estudiant alemany des de fa molts anys, com un tema important, està estudiant l'anglès i francès en l'escola, per descomptar valencià i castellà. El plurilingüisme i la pluriculturalitat és una riquesa, no l'hem de veure com una amenaça.
No, jo, per el contrari.
Però molt sovint sí que se veu com una amenaça, no?
Sí,
jo crec que
sí,
és un error,
sí.
No?
Es un error. ¿Y quién decide qué es un movimiento nacionalista correcto o equívoco?
Bueno, es que correcto o equívoco depende per a qué. Yo te he dit la meua opinió és que el respecte a la democràcia i als drets humans és l'element que pot marcar-nos un nacionalisme que pugui generar simpaties, un nacionalisme que no. Jo, des de luego, per exemple, pel moviment d'extrema dreta hongarès Jobbik no tinc ninguna simpatia, perquè considero que és un moviment,
claro,
que va associat a maltractament de les seues minories, a moviments expansionistes. A mi això no m'agrada. Jo crec que una de les poques coses bones que ha tingut la Unió Europea, que no han sigut tantes com m'hagués agradat, és que precisament hem deixat de matar-nos en Europa, que és una cosa. Clar, que ara, com que no tenim guerres, no la valorem, però tradicionalment durant segles hem estat matant-nos fins a l'any 45, sense anar més lluny, i jo crec que hem d'aprendre a respectar-nos. Nosaltres no podem fer una Europa com els Estats Units, amb una única llengua. Nosaltres hem de fer una Unió Europea on la diversitat lingüística i cultural sigui el patrimoni dels europeus.
Claro.
I des del respecte, la convivència, jo crec que el tracte a favor dels grups minoritaris que tenen més complicats també poder funcionar en normalitat. Una Unió Europea en tot en anglès seria empobridor. Jo crec que seria empobridor, sincerament. Jo crec que està bé una Unió Europea en moltes llengües, en molta diversitat, i en la qual, pues, si tens voluntat d'entendre't, finalment t'entens.
Sí,
si tens voluntat d'excloure, excloure-us, no?
Porque no tendremos desde España una imagen falsa debido a la dictadura de Franco. Es decir, pensar que los nacionalismos europeos son de izquierda. Pensemos históricamente en los galeses, los bretones, los lituanos, los estonios, los croatas, con tantos vínculos con el nazismo.
Es que els nacionalismes són tan plurals, clar que hi ha nacionalismes de dretes, nacionalismes d'esquerres, en moments, efectivament. I al final cada un fa un poquet, però moltes vegades simpatia cap a uns determinats moviments. Mira, per exemple, en Iugoslàvia, quan s'independitza Eslovènia i Croàcia, que eren països, com saps, de tradició catòlica, de seguida el Vaticà va reconèixer-los com a estat, no? Alemanya i Àustria, que havien sigut part de l'imperi austro-hongarès, també. Per tant, efectivament, de la política internacional, molt sovint el que es fa és defensar determinats interessos i amagar-lo de bones paraules, no? Això és algo que sovint se fa. Per exemple, en les guerres de Iugoslàvia és conegut que els serbis, que són cristians ortodoxos, tinguen el suport de Rússia, no?, en l'esfera internacional. Això no és casualitat. Avui vegem la guerra de Síria, un conflicte civil molt dur entre musulmans sunites i xiites, i vegem que els estats sunites i els estats xiites donen suport respectivament a diverses faccions. Sense anar més lluny, Iran dona suport a l'actual règim sirià i Aràbia Saudita està subvencionant la insurrecció. Això no forma part de la realpolitik,
yeah,
i no de la política dels drets humans, que sovint se reivindica però no se practica.
Claro, y Vicent, de una u otra forma, ¿las reivindicaciones nacionalistas van a más o se trata de movimientos de cada vez más desarticulados?
Bueno, ha habido historiadores y sociólogos que han dicho que los movimientos nacionalistas desaparecerían. Sin más lluny, un potente historiador británico que fa fallir, Eric Hobsbawm, decía que las naciones y nacionalismes anaven a menys, ¿no? Bueno, l'han matat moltes vegades. Jo no ho veig, això. sense anar més lluny, a Espanya veiem que tenim conflictes nacionalistes importants i en l'any que ve hi ha un referèndum d'independència en Escòcia, en Bèlgica una part important dels flamencs volen separar-se, i estic parlant d'exemples d'Europa Occidental. Sí, sí. No? Me sembla que, bueno, les nacions són un producte de la modernitat, va molt lligada a la tradició que ve des de la revolució política francesa i americana, i a mi no me sembla que vagin a desaparèixer a curt termini, des de nou.
Jo crec que tampoc.
A mi, independència, el que ens agradaria o no, eh? Estic parlant com a pronòstic de sociòleg. Crec que les nacions són, entre altres coses, perquè les nacions no són sinó grups socials que volen ser sobirans, que volen autogovernar-se. Això és difícil. De fet, la gent demana també més democràcia, més poder ser tinguda en compte. No crec, igual que tampoc crec que els nacionalismes d'estat deixen de fer el seu propi nacionalisme. No ho crec tampoc.
Vicent, vamos a escuchar una canción nacionalista de Afrikaners, Mi Grito, del cantante Bok van Blerk.
Is jy gebore donker Afrika se kind? Voel jy verlore? Voel dit is nie eers jou stad, maar jy moet aanhou glo, nooit ooit vergeet, so staan ons saam. As jy voel jy staan alleen,
voel jy staan alleen,
en amal sê jy kan nie wen,
sê jy kan nie wen.
As jy my vra, sal ek jou dra, dier bloed, dier sweet, hoor jy my kreet. Jy moet weet jy's nooit alleen,
weet jy's nooit alleen,
die Afrikaner het een stem. Afrikaner het een stem,
Afrikaner het een stem,
as jy my
Vicent, ¿ha existido alguna vez el nacionalismo valenciano, por muy minoritario que fuese, o es un cuento que se nos ha querido contar?
Bueno, existen. Antes me preguntabas, claro que existe. Lo que pasa es que el nacionalismo valenciano es minoritario en la sociedad valenciana, pero sí, sí. Existen reivindicaciones valencianistas desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estuvieron muy presentes en la lucha por el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República, y luego fue un instrumento de oposición a la dictadura importante, un instrumento importante en la transición, y continúa teniendo una presencia significativa en muchas comarcas. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros territorios, el nacionalismo valenciano no es mayoritario en la sociedad valenciana hoy por hoy. Eso evidentemente puede cambiar. Muchos nacionalismos empezaron siendo minoritarios. Fíjate el caso del sionismo, sin ir más lejos. Sí. Y desde el año 1948 existe el Estado de Israel, ¿no? Como sabes. Sí, por lo tanto, sí. La historia no está jugada. Es una ideología que ha tenido una influencia, una cierta importancia en la sociedad valenciana. Sí.
¿Y Vicente, todo nacionalismo ha de ser independentismo?
No necesariamente, no. El nacionalismo es una ideología que planteja una defensa de la soberanía, de que una sociedad pot defensar el seu futur col·lectiu i d'articular-se des d'un projecte superior. És a dir, un nacionalisme perfectament pot ser defensor de l'estat en el que està, pot ser defensor d'un model més ampli. Què és la Unió Europea sinó la suma d'un conjunt de nacionalismes que han decidit articular un projecte superior renunciant a elements tradicionals, claro, de la sobirania, com la moneda, per exemple, ¿no?
Claro, y en ese caso, ¿ha existido o existe el independentismo valenciano en grupos constituidos con representación y que tengan en su programa la independencia de Valencia y solo de Valencia, claro?
El sí, però són molt, 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 molt minoritaris, no? Són grups que tenen una presència testimonial en les eleccions. El valencianisme majoritari polític no és el seu programa electoral, no té la independència, perquè, entre altres coses, jo crec que això no és un tema prioritari en aquests moments dels problemes que tenim els valencians. No ho és, no? Ara, sí que hi ha gent legítimament que considera que en un estat propi seríem viuríem millor. Jo crec que hi ha altres coses més prioritàries, no? Un millor model de finançament, una aposta per la qualitat de vida de la gent, un model en què les llengües que parlem en el nostre territori estiguen en peu d'igualtat. És un projecte més a curt termini. Però sí que entenc que, bueno, pues que hi ha gent que pugui defensar això. Jo tot mentre siga democràtic, sí, i respecte als drets humans, cada un té dret a defensar el que vulgui, faltaria més.
Y si de Reguera viajamos a Alicante, de Alicante a Valencia, de Valencia a Requena, de Requena a Castellón, de Castellón a Segorbe, uh-huh, que me queda más cerca, uh-huh, ¿crees que verdaderamente hay un pueblo valenciano?
Bueno, es que el pueblo valencià, con la mayoría de pueblos, es divers. Y si abans estava fent un cant a la diversitat, seria hipòcrita si diguera que tots hem de ser com en l'Horta o en la ciutat de València, no? No? És que hi ha comarques històricament castellanoparlants. Claro. De fet, una part d'ahir, jo sóc una part d'ahir, el meu cognom Flor ve del poble Toràs, de l'Alt Palància, per tant tinc arrels.
Igual que el mío, no?
Efectivament, tinc arrels en aquesta comarca i per descomptar que la societat valenciana és plural. La societat valenciana, el que sí que és veritat és que ha estat desestructurada, i jo crec que sí que ens interessa a tots, castellanoparlants, valencianoparlants, gent d'Alacant, gent de València, gent d'on siga, tindre en compte que tenim alguns elements en comú que ens interessa, no? Som una societat de 5 milions que tenim que defensar un model avançat. Per exemple, ja no sols per comarques castellanoparlants, les comarques de l'interior perden població, estan molt desateses, sí, i si realment ens estimem la nostra terra, les comarques de l'interior tenen un patrimoni i unes possibilitats turístiques
que
hem d'explotar-les, claro, sí, no? La ciutat d'Alacant és la segona ciutat més important de la societat valenciana, per tant ha de tenir un paper, un protagonisme, junta Elx, junta Castelló, claro, junta les ciutats mitjanes. Evidentment, la societat valenciana, jo que he tingut ocasió de recorrer-me-la també, és molt plural i és molt diferent, i jo crec que això no és negatiu.
No, jo crec que és bueno.
Jo també ho crec.
Y Vicent, ¿por qué no ha funcionado aquí un partido nacionalista, salvo aquellos años del regionalista Unión Valenciana, que fue lo más cerca que tuvimos de su presencia en Madrid?
Bueno, Nemobre, esa es una pregunta complicada. El valencianisme polític ha existit. En la transició democràtica eren dos partits que reivindicaven aquesta tradició, que era la Unió Democràtica del País Valencià, Demòcrata Cristià, i un socialdemòcrata, el Partit Socialista del País Valencià, que obtingueren uns resultats que no tinguin representació parlamentària, però tinguin una certa presència. Sí. El que passa que la majoria d'aquests partits tenien en aquest moment la gent... Segur que tenia pressa, doncs van integrar-se en partits d'àmbit estatal, el PSPB en el PSOE i una part de la UDPB en la Unió de Centro Democràtic. Després sí que sorgin projectes extraparlamentaris, com Unitat del Poble Valencià i altres, que ha esdevingut en el bloc, que avui sí que té presència parlamentària. Lo d'Unió Valenciana crec que està en una altra dimensió. És un partit, com tu dius, regionalista, dins del context de que el gran partit de centre-dreta en els 80 tenia una crisi molt profunda, Aliança Popular, i no sos Unió Valenciana, ja que eren molts partits regionalistes en l'estat espanyol, Extremadura Unida, Partido Aragonès, sí. Alguns partits en Rioja, etc etc. En la mesura que el Partit Popular va tindre més força, aquests partits regionalistes van desaparèixer. Avui sí. Unió Valenciana, en tots els respectes, és un partit pràcticament marginal, sí. Pel que representa el número de votants.
Y Vicent, ¿es posible construir algo que identifique a un pueblo cuando desde un lado y de otro te han dicho que no eres un todo, sino una parte inseparable de algo mayor?
Bueno, depende de esa part major quina actitud tinga, ¿no? Perquè clar, si esa part major se interpreta, és a dir, si Espanya s'interpreta com la unió de ciutadans diversos, de pobles diversos, en la que se vol conviure, és un model. S'interpreta com una Espanya unificada, unitarista, excloent, és un altre model. Sí que és perfectament possible, seria perfectament possible una convivència i una Espanya multicultural i multinacional. Perquè hi ha molts interessos perquè això no passi ni moltes relacions de poder. Però jo crec que aquesta és la manera més adequada de gestionar la diversitat cultural i nacional d'Espanya. ¿No?
¿Y por qué crees que el catalanismo nunca va a tener éxito en Valencia?
Bueno, yo creo que... A ver, el rei Jaume I ja crea en 1238 una institució política diferent dins de la corona d'Aragó. Podria haver creat el regne de València una continuïtat d'Aragó de Catalunya i va decidir crear un regne independent que en el temps va generar una estructura i una consciència. Jo crec que si s'entén la voluntat de cooperar, de col·laborar des de la igualtat, valencians i catalans poden cooperar, però un projecte, al meu parer, jo respecte altres posicions, però al meu parer un projecte que subordine València dins d'una una Catalunya, crec que és un projecte que els valencians no li donaran el suport majoritari, no? Per tant, en aquest sentit és un error, però cada un és, des de luego, lliure de defensar el que considera.
I si fuera una batalla perdida, ¿a qué viene la dilapidación de tantos recursos en algo que no ha calado en medio siglo?
Bueno, tantos recursos, yo no crec que no deben d'oblidar que és el estat el que té més recursos. No oblidem que la majoria dels mitjans de comunicació es concentren en Madrid, que la majoria del poder polític econòmic es concentra en Madrid. El que tu planteges, bueno, obre, legítimament sí que n'hi ha gent en la ciutat valenciana que és pancatalanista o és catalanista,
sí, claro.
I bueno, pues, jo, si és demòcrata, jo no tinc cap problema. Jo el que considero és que els valencians, a mi de vegades, d'aquest projecte o un altre, tenim algunes coses que reivindicar junts. Per exemple, una molt important, que vull que me contesten els que estan en contra. Perquè els valencians sent pobres respecte a la mitjana espanyola, tenim una renda per càpita menor, damunt rebem un pitjor finançament. És que
sí,
això
no
té explicació
no
des de... O per què els valencians per anar de València a Alacant en tren tenim que passar per Castella-La Mancha i des de Madrid n'hi ha autopistes gratuïtes i n'hi ha tren d'alta velocitat a totes les... Això des d'una òptica de justícia no s'entén. Entonces, jo crec que a mi m'interessa més aquests projectes i m'interessa també, des de la realitat, m'interessa també. Jo tinc dos fills que els eduquen en València, pues, tenen els mateixos drets que els castellanoparlants, no? I avui aquests drets no es poden exercir, no poden anar a veure cinema en valencià, moltes coses no les tenen. Jo crec que ens hem de centrar més en aquestes coses de la vida quotidiana de la gent. A mi m'interessa, com a valencià i com a valencista, que la gent tinga un país del qual sentir-se orgullós,
claro.
En una bona educació, en una bona qualitat de vida, en una bona sanitat. I això és el país que interessa a la gent, a independència dels grans projectes a llarg termini, que ningú té per què renunciar als seus projectes, però crec que el valencianisme ha de centrar-se més en aquests objectius que no en dels altres.
I Vicent, ahir en tot el territori valenciano del Senyal Segura sentiment anticatalà?
Bueno, l'anticatalanisme no és patrimoni dels valencians, eh? N'hi ha anticatalanisme en Madrid, n'hi ha anticatalanisme en Catalunya, i sí, també n'hi ha anticatalanisme en València, sense dubte, no? Des del moment en què el catalanisme se configura com la gran alteritat d'Espanya, com l'oposició a l'estat-nació centralista, pues sorgís una reacció anti. L'anticatalanisme en la ciutat valencià té fins i tot una certa tradició en el blasquisme en la ciutat de València o en el republicanisme en Castelló. I avui sí que n'hi ha anticatalanisme, evidentment. Sí, sí. De fet, en instàncies de poder també l'hi ha. És un tema que he estudiat. Jo el que crec és que, el que sí que crec és que l'anticatalanisme als valencians no mos ha eixit molt bé la jugada, no? Perquè en la discussió de si catalans no sé què, hem estat perdent com a societat. Esa és la meva opinió, jo respecte altres opinions, però crec que i no ho dic només jo, també comencen a dir-ho els empresaris valencians, no? Perquè avui València i Barcelona no tenen una connexió ferroviària i avui és important tenir infraestructures. Claro. La ciutat valenciana és una societat tradicionalment exportadora. Entonces, crec que han hagut errors, incomprensions entre la ciutat valenciana i la ciutat catalana, que jo crec que des de la igualtat i des del respecte a les diferències ens interessa a uns i altres superar, però sí. Ja sé que també hi ha interessos per a que això no passi.
Hace un par de años publicaste un libro que te llevó a la primera plana de los periódicos.
Sí, algo es... pesado.
Es el que he mencionado en tu presentación, de Noves Glories a España y anticatalanisme e identitat valenciana. ¿Crees que para considerarse español un valenciano ha de ser anticatalán?
No, en absoluto. No. De fet, això és un llibre que és un resultat de la meva tesi doctoral, que és un intent de reduir-la, perquè la tesi doctoral era un poc llarga, no? I bueno, intenten analitzar i explicar les causes i el per què. Jo, com te dia abans, crec que de vegades els antis, en general, no acaben de ser positius, no? De vegades, jo crec que se'ns ha parat una certa trampa, no?, als valencians, de dir, no, és que si no plantes cara a Catalunya no seràs autèntica en València, i això evidentment amagava tota una altra sèrie de coses, no? Perquè anem a veure, lo important és, bueno, vostè realment se sent valencià, molt bé, pues exercici com a tal, no? Gent d'esquerres i de dretes tenim coses en comú, la ciutat valenciana, pues defensem-les en comú, però no en l'excusa esta de Catalunya, pues desatenguem. Som l'única comunitat autònoma, com insistia abans, que sent pobres paguem a l'Estat, no? Lo lògic seria que tingueren solidaritat en nosaltres, no? Què passa? En les polítiques d'infraestructures ja me contava la riuada, el Plan Sur i pagar un segell per a pagar-nos. Escolta, els valencians tenim el dret a ser tractats igual que la resta de ciutadans. Jo crec que això és lo que se diu en castellà el meollo de la qüestió, no? Però l'altre pues és una manera, una estratègia de vegades de, jo crec que d'enganyar, de desviar l'atenció de temes realment importants.
¿Y cuál es la relación del nacionalismo fuerte en Cataluña, el de CiU, con València i sus partidos?
Bueno, Convergència no ha sigut un partit que ha tingut una poca relació en València. Ha sigut més, com sabeu, Esquerra Republicana, que sí que ha tingut una implantació així, jo crec que errònia, però que respecte. Però Convergència i Unió no ha tingut... No, estigué l'operació Roca, però no fos només en València, fos en tot l'estat, com saps. Sí que hi ha algunes relacions de caràcter cultural, però no me consta que Convergència tingui un... No té ninguna filial al respecte, no.
Pues ya que hablamos de Cataluña, escucharemos ahora Son de un País, del grupo catalán Brahms.
Soc d'un país que de cert ve d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Sóc un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Sóc un país que es desfà a poc,
I entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant. Sóc d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim i indecis. I li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser un país fos necessari demanar permís. Jo sóc d'un país, sóc del món. 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 Oh, país meu, que malgrat dividit sàpigues destriar de la gent les virtuts, que trobis un camí de llibertat, que creixis cap endins, que el teu futur sigui crear amb comptes de conquerir, que el teu jovent et faci perdre aquest mal seny i que portin el teu mar a dintre les venes, que siguis un país del món, que siguis un país del món, que siguis un país del món, que siguis un país del món. Demana permís. Jo sóc d'un país, sóc del món. 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 Sóc d'un país, sóc del món.
Vicent, cuando una persona como tú lleva casi 30 años en danza con el nacionalismo y en su país todo sigue igual o peor que cuando empezó, ¿qué sensación se experimenta?
Jo, com soc demòcrata, estic acostumat a respectar el que, la majoria dels meus ciutadans defensen, no? Pues li passarà com a molta gent que li agradaria tenir un país millor i veu que desgraciadament s'han fet coses que s'han millorat, però hi ha coses molt encara per fer. Entonces sí, a mi se me queda una certa sensació d'agredols. Mira, per exemple, en el terreny de lo quotidià, jo sóc un ciutadà que tinc gossos, no? Però a mi crec que és de sentir comú respectar a l'altre, però tant respectar a l'altre implica que el teu gos no pot miccionar on tu vulguis, claro, on el gos vulga, i que tens que replegar els excrements dels animals, no? A mi m'agrada una València més neta, més saludable, més respectuosa. Veig que n'hi ha gent que no ho fa. Bueno, pues ho lamente i intentes en l'exemple pues, poc a poc anar fent-ho. Cada vegada és veritat que hi ha més gent que replega els excrements dels seus gossos. Potser és un exemple tonto,
però
per a vehicular lo col·lectiu, lo de tots, hem de sentir-lo com de tots. Igual que jo no permetria que ma casa el meu gos se cagara, per parlar clar, en ma casa, pues no m'agrada que uns altres ciutadans puguen trobar-se en un excrement d'un animal, no? Per tant, és una qüestió, dic, tan elemental. Bueno, jo que he tingut ocasió de viatjar per Europa, però hi ha moltes coses d'Europa que m'agradaria que copiarem i que millorarem els valencians. Bueno, jo sóc dels que pensa que el futur està per escriure i que sempre vull conservar un cert optimisme, no? Però sí, de vegades ves coses que no m'agraden, no?
No, sí, és verdad. El optimisme no lo debemos perder.
No, absolut.
I sobretot els més joves tenís que fer això.
Bueno, joves, jo estic en la quarantena, eh?
Bueno, però això què importa?
Bueno, uno és jove o major respecte a qui se compara, és clar. Jo, per exemple, en classe, la primera vegada vas dir als meus alumnes, recordareu quan caigué el mur de Berlín i alguns s'ha nascut ja després de la caiguda del
claro.
Mur de Berlín. Entonces ya intenté no dir aquestes coses, ¿no?
Es verdad, yo tengo una cosa que me trajo mi marido del muro, es una piedra, sí. Unas piedrecitas de allí de cuando tiraron.
Sí, sí.
Y digo, caray, ¿cuánto tiempo ha pasado cuando lo veo? Y digo, ya aún lo tengo aquí.
Sí, sí. Pues ya han en camí de 25 años.
Pues tú imagínate. Sí. Pues todavía tengo la piedrita yo allí sí. en casa. El año pasado fuiste el editor de un volumen colectivo, Nació y Identidad. Pensar en el País Valencià. ¿Cómo se puede pensar en País Valencià?
Bueno, això és un títol que va triar l'editor. És un treball pluridisciplinar. Ahí n'hi ha treball de sociòlegs, d'historiadors, de lingüistes i de politòlegs. I el que volíem és arreplegar i divulgar, perquè de vegades la universitat, les seues investigacions se queden en el camp de l'acadèmic. Entonces lo que volíem era en un llibre, resumidament, sense moltes notes a peu de pàgina, de la manera més senzilla possible, resumir, condensar investigacions sobre la identitat valenciana d'àmbits distints i de llocs distints. Hi ha un professor de la Universitat d'Alacant, hi ha un professor que sent de la Universitat de València, és nascut en la ciutat de Castelló, i per tant tenim molta diversitat. Hi ha un professor que és nascut en Cuenca. Yeah. Tenim una diversitat, pensem ideològicament de maneres distintes, una manera de fer un llibre col·lectiu per a reflexionar sobre com se troba part de els diferents aspectes de la identitat valenciana i com se perceben pels valencians. Per tant, és un treball col·lectiu, costa molt els treballs col·lectius perquè tens que anar tirant d'un i l'altre, però quan finalment és, bueno, pues una satisfacció. A més, este fou un llibre que fou finançat per les aportacions de la gent a través d'un micromecenatge, i la veritat és que quan aconseguim l'objectiu pues també tenim una certa satisfacció, perquè sempre sense això de llegir no interessa a ningú, i no és veritat. Sí que n'hi ha molta gent interessada per la cultura i per les divulgacions, en este cas dels científics socials i dels historiadors, però també d'altres disciplines, clar.
Claro que sí. ¿Se ha convertido el nacionalismo valenciano en una doctrina metapolítica apartada del día a día o de los grandes discursos?
Jo crec que no, i a mi m'agradaria que no. O sigui, jo ja t'he dit que el que entenc pel valencianisme és treballar per la qualitat de vida de la gent. Jo quan vaig, l'altre dia el meu xiquet tingué un problema en un partit de futbol i tingué que anar a urgències, i quan veig el nivell d'urgències als meus hospitals, a mi m'agradaria tindre una sanitat europea, moderna i avançada, no? I per tant...
I això que dicen que aquí és bona, no?
Pues, des de luego estigueren 3 hores i pico el meu xiquet, sí. Perquè li atengueren, perquè li havien trecat els llavis, no? Sí, hi ha molt bons professionals i hi ha hagut un esforç important en les últimes generacions, però jo el que vull és que això no se queda ahí, no se malbarate, no desaparega, no? Hi ha un risc important de desaparèixer. Per tant, jo crec que qualsevol nacionalisme, si realment vol ser útil a la gent, ha d'estar darrere de la gent, preocupar-se pels seus problemes. Pensem, per exemple, la pobresa que afecta tantes persones majors d'edat de 65 anys que tenen pensions no contributives i que realment estan en situacions de pobresa, no? Jo crec que això és el que ha de moure a la gent, a la solidaritat i a tindre un país en el que la gent visca bé. L'altre està, però a mi m'interessa menys. A mi m'interessa més els valencians de carn i os i no les elucubracions. No?
Lo que pasa es que soñar no cuesta dinero. ¿No?
Bueno, de vegades alguns sons se convertissen en malsons, no? Sobretot quan no tens en compte a la gent real. No?
Sí, sí, és verdad. Una pregunta a bocajarro. ¿Tú ves factible la independencia de Valencia?
A curt termini és factible, no la veig. I tampoc ja t'he dit que no forma part de...
I tampoc la de Catalunya?
La de Catalunya és un altre procés. Catalunya és un altre procés. En Catalunya, com a sociòleg, t'he dit, veig que n'hi ha una majoria social i política important. dependrà de la voluntat de negociació del govern espanyol i dependrà de la voluntat majoritària dels catalans. Però jo soc dels que pensa que hem de desdramatitzar les coses. És a dir, els ciutadans tenen dret a expressar-se democràticament i no passa res.
Vull dir,
el fet de que Quebec sigui independent o Quebec pertany a Canadà no farà que visquem millor o pitjor. Pues, opa, clar, este és un cas que ens pilla molt més pròxim i, per tant, tenim una posició molt més apassionada.
Sí,
tots,
sí,
és de favor i en contra. Però jo crec que bueno, n'hi ha que respectar els processos. Abans parlàvem de processos personals, pues hem de respectar els processos de les persones, respectar els processos de la gent. I encara que la gent s'equivoque, bueno, a mi en democràcia hi ha vegades que jo crec que alguns dels meus ciutadans han votat opcions que les que jo no estic d'acord, però això és la clau de la democràcia. Mira, una, és tan... Tradicionalment el poder s'ha fet a base de violència i el millor és
que no la haja.
És que no la haja, no? Entonces, bueno, pues a mi independència de que ens agrada o no els projectes, si la majoria dels catalans considera que això és la millor opció, pues ja s'apanyaran. Vull dir, no és un tema... Jo crec que això tindrà conseqüències, evidentment. I algunes a lo millor no són positives per a València. Tindríem un estat el nostre camí a França, el nostre camí a Europa. Però també no tinc res a dir com a demòcrata sobre aquests processos. És a dir, em preguntes, Escòcia és millor que sigui independent del Regne Unit o que estigui dins del Regne Unit? Jo no tinc una opinió. Jo crec que el que vulguen els escocesos i van a votar i és la manera civilitzada de fer-ho. L'altre, pues, a mi com solucionaran els problemes nacionalistes en Iugoslàvia, això sí que me preocupa, no?
Sí.
Però com estan intentant resoldre en el Regne Unit, la veritat és que a mi no me generen... Crec que és la manera democràtica de resoldre-ho.
Sí. ¿Y la llamada de los países catalans?
Bueno, yo no sé si sabes, yo no soy un mai pancatalanista, ¿no? Respecte qui pugui considerar que com que els valencians i els catalans compartim una llengua, pues tenim que tenir un projecte polític, però no sempre ha sigut així en el llarg de la història. Els nord-americans i els britànics parlen anglès i són dos estats independents que tenen molt bones relacions, però són dos estats independents. Jo crec que valencians i catalans tenim coses en comú.
Claro, però, i tenim família, i tenim...
Però els valencians som políticament diferents. Hem estat diferents des del segle XIII i jo crec que la voluntat majoritària dels valencians al segle XXI és continuar sent-ho, no? Esa és la meva posició. Ja t'he dit que en el respecte per descomptat a altres posicions.
Entonces, si les respostes no són contundentemente afirmativas, ¿os veis quienes estéis reflexionando como pequeños eslabones de algo que quizá no nunca llegue a conseguirse?
No, però que ja t'he dit que és que jo el meu objectiu no és aconseguir els països catalans, és a dir, que no estic per això, però tant no me veig com això. Jo ja t'he dit que a mi el que m'agradaria com a ciutadà valencià és que la meva societat fora millor, hi haguera una educació i una investigació de més qualitat, la gent visquera millor, ens respectarem més de la nostra diversitat, ens tinguerem unes infraestructures de qualitat. I ese és el meu projecte. Els altres, jo no puc respondre pels altres, puc respondre per mi i no sempre.
O sea, que tu resposta és més romàntica.
No, romàntica no, al contrari, és el que tu diem, crec que és més acostada als valencians reals, no? Per la meva professió tinc que veure molts números,
claro.
I tinc que veure que hi ha molts valencians que patissen, xiquets en problemes de pobresa infantil, i això a mi... I crec que a la majoria de persones ens ha de preocupar i ens ha de motivar a millorar-lo. Jo crec que som una societat massa egoista, massa insolidària, i el valencianisme, al meu parer, pot contribuir a des del respecte a la nostra diferència, fer-nos més solidaris, més conscients dels problemes dels altres. Això és el que més a mi m'agradaria que passés.
Pero a fin de cuentas, ¿piensas que si todo un pueblo quiere la independencia la va a conseguir o la historia demuestra lo contrario?
La historia demuestra que moltes vegades la violència política i les guerres han sigut els que han marcat l'agenda. Lo que jo vull creure és que en Europa això no té futur. Vull dir, jo m'entristiria molt pensar que per un conflicte de caràcter nacional en Espanya o en algun lloc d'Europa se dispararen armes, no? Jo crec que seria tot plegat molt trist.
Molt trist.
I ves molt difícil que quan els ciutadans volen una cosa no se les atenga. El que pasa que tenim que saber si realment la volen o no. El problema és que no ho sabem.
Claro, claro.
I les enquestes diuen una cosa, però jo que soc sociòleg tampoc m'acaba de... Les enquestes són un indicador, un valor, però al final la gent té que manifestar-se.
Sí, sí, sí.
I per manifestar-se pues, a la gent se li té que preguntar, no? Si no, difícilment.
I Vicent, com ves el futur de València?
Pues mira, no, m'agradaria veure'l d'una manera més optimista, però així hem optat per un model productiu, crec que massa centrat en la construcció i el turisme, i veig molta gent jove que me diu, quan acaba la carrera, me diu, i ara Vicent de què treballa, no? I que se'n van fora, i això me dona molta pena, no? Jo crec que passa perquè tinguem una educació de més qualitat, una dinàmica d'emprenedoria, així el valencià també és veritat que ha sigut dinàmic, no? I voldria jo una societat més dinàmica, en una major creació de riquesa, més solidària. Això és el model que a mi m'agradaria que passara. Però les dades que veig com a sociòleg no m'indiquen que anem per ahí.
I ves una revitalització del sentiment espanyolista com sèries com Isabel? Creus que té aquest objectiu?
Bueno, els estats, ja ho diuen els historiadors, els estats nació han intentat homogenitzar la seva població amb instruments. A mi només resulta que és una casualitat que digui Isabel, no? Podrien haver fet una sèrie de Fernando, no? D'Aragón, no?
Claro.
L'han fet d'Isabel, no? I de vegades sí que hi ha aquesta voluntat de una miqueta d'excloure, de no entendre que la pluralitat d'Espanya és enriquidora per a tots. Que les diferents llengües d'Espanya són patrimoni de tots, encara que no les parlem. Vull dir, perquè en valencià hi ha un patrimoni literari, cultural molt ampli, que és un patrimoni que podem fer-lo propi de tots. Jo no sé gallec i euskera, però jo no ho considero algo negatiu, al contrari, ho considero un patrimoni positiu.
Claro, claro.
No? I de vegades pues, això no és percebut a Aixina, no? També n'hi ha nacionalistes catalans, bascos, també té una visió molt tancada de la realitat. A mi m'agradaria que fora d'una altra manera i crec que és el futur, no? Un futur en el que ens sentim tots més còmodes, que ens respectem des de la diferència i que ens tractem com a iguals. Ningú és millor ni pitjor perquè parla una llengua que la parla amb més
pues
gent
no.
O menys gent. Jo no, sincerament no ho crec. I a més, jo que m'estic expressant ara en valencià en la ràdio, jo el castellà també el considero meu, és un patrimoni de tots. El meu xiquets faig els deures i intento que escriguen quan toca i els accents quan toca, perquè vull que tinguin un ús correcte i culte del castellà, i si poguera de l'anglès per descomptat, del francès, de l'alemany, de l'italià.
Sí.
Clar que sí, jo crec que això és un poc la dinàmica. I crec que de vegades apareixen els mitjans de comunicació més... les mostres d'intolerància que les moltes mostres de tolerància. La gent de la vida quotidiana, en els carrers de les ciutats valencianes, no n'hi ha un conflicte lingüístic. El conflicte lingüístic de vegades és minoritari. Vas a alguna administració i te trobes algun funcionari que no respecta la llei.
Yeah.
No? Però això, aquestes coses han de ser condenats, han de ser superats, però en general jo crec que ha d'haver un model de convivència i també crec, i és la meva opinió, que el valencià hauria de ser vist també com un patrimoni de tots, també dels que estem parlant, és com una cosa que bueno,
claro,
forma part de la nostra tradició cultural,
claro.
S'ha fet molta cultura allí i també bueno, pues molts valencians s'expressen en aquesta llengua, per tant és un patrimoni, jo crec, de tots. El castellà i el valencià són un patrimoni de tots els valencians.
Sí, sí, sí.
En vez de si són valencianoparlants o castellanoparlants. Jo, sincerament, ho visc així.
Vicent, vamos tocando ya al fin. ¿Quieres añadir alguna cosa más a,
no, res, que
a todo lo que hemos hablado?
Está molt a gust de dialogar amb vosaltres i animar-vos a que seguiu treballant, perquè jo crec que és important aquests exercicis de diàleg. De vegades, tants estereotips i tants prejudicis són producte de que no coneixem a l'altre, no? I hem
claro.
De donar-li sempre l'oportunitat a l'altre d'escoltar allò que té que dir i per descomptar de discrepar, però
claro,
sempre amb
decides...
una elegància i amb un somriure. Crec que així n'hauria de ser.
Vicent, la hora que tenemos ya no da para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras en esta mañana, hablándonos de un tema que mueve tan pronto al nerviosismo y que, por desgracia, desencadena a veces los peores instintos de las gentes. Vicente, deseo todos los éxitos en cuanto emprendas, ya lo sabes. No nos hemos conocido esta mañana ya.
No.
Muchas gracias también a nuestros oyentes por estar ahí y seguir este cruce de caminos que queremos caracterizar en todo momento por su pluralidad. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y no lo olvidéis, sed felices, es muy importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.